Bona nit o bona tarda. Avui el programa de Salem Llegint d'aquest mes de novembre el dedicarem al poeta Màrius Torres. Enguany fa 100 anys que va néixer un 30 d'agost a Lleida. És un poeta no gaire conegut, de fet va viure només 32 anys. Va morir de tuberculosi al sanatori de Puig d'Olena, on va passar bona part de la seva vida i on va fer bona part de la seva obra. Ell era metge i això amb alguns dels seus poemes i amb els seus contes que avui us llegirem es veu reflectit. És poc conegut, entre altres coses, perquè va ser publicat primer que tot a Mèxic i fins a l'any 50 no va ser publicat aquí i és una d'aquelles figures que cal recuperar. Per acompanyar els contes i algun poema del Màrius Torres, avui posarem una sola música. Una música que des de fa pocs dies ha sigut declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat. És el cant de la Sibil·la, cantat per la Maria del Mar Bonet. Doncs això, comencem.
El cor i les roses. A la Maria. La nit ha estat ampla, profunda. La flama oliosa de l'estopa en el cistell de ferro crepita agonitzant. A cada moment la seva claror és més dèbil, però l'aire obscur que fa ondular les últimes llengües de foc s'esclareix, també, a cada instant. És l'alba. Dins de la vila, entre els ràfecs de les cases, el cel és encara negre. Per veure entre els olivers una claríssima llevantíssima tibant del cel, les muntanyes com una seda malva i roja, caldria sortir al camp, pel camí de Florència. Ara som a Pisa, a l'octubre, l'any 1312.
Encara no han cantat els galls. Tothom dorm. Un gat aventurer, una bèstia rònega i trista, reposa sota els porxos del Borgo. Quan sobre el breix poderós del riu que corre, molt prop, en la fosca, l'aire porta un altre remor. El gat blinca els seus lloms elàstics i els seus ulls s'obren, enormes i sorpresos, com dos estels bessons acabats de crear. I de sobte, el gat es dreça i fuig. S'acosta un so ple de pausa, un batec a penes perceptible, però que s'acreix, més ràpid que l'alba. Són passes. Quan les passes són a prop, se sent cavalcant sobre el seu ritme un murmuri que és a penes una veu humana, masculina. Un solitari ve per Santo Stefano, en aquesta hora prima, cantant en veu molt baixa. La cançó que canta la saben tots els pisans. Els estudiants la canten. Les noies no la volen sentir. El vianant matiner la cantusseja sense penes obrir els llavis, distretament. És alt i del seu ample barret negre s'escapen uns rulls d'argent. En el seu rostre magre i noble de pell encara és jove, però els ulls són ja una mica febles. A l'índex de la mà esquerra duu un feixuc anell d'or sense cap gemma. Un burí pacient ha gravat a l'interior de la joia aquest nom. Giacomo Tesalio. Porta uns llibres sota el braç. Va de pressa. En entrant als porxos del Borgo, els seus passos ressonen bruscament sobre les llambordes i, com avergonyit, camina més lleuger i calla. Quan arriba l'Arno, esclaten molt en l'aire les campanes d'una torre. Vora el riu, l'aire és oratjós i fred, i el Tesalio s'arrapa la llarga capa contra el cos. S'aboca un instant al corrent. L'aigua flueix invisible, i en l'ample buc obscur i remorós no es veu més que el lluentejar dels estels que hi dansen. Hi ha una mica apagats, com minúsculs dofins de plata en un oceà enfollit. El Tesalio segueix vora el riu. De sobte, tomba per un vicolo apenes perceptible en la tenebra i s'atura davant d'una petita porta. El pany gemega, les frontisses cruixen, la porta s'obre. L'interior de la casa és negre i una estranya sentor munta de les seves entranyes adormides. El Tesalio, abans d'entrar, frega en un graó de pedra les seves botes brutes de fang. Aquella casa és gran i vella. A més de la petita porta, té, en una plaça on hi ha una font, un pòrtic decorat amb dues estàtues. L'una és la d'un home pensatiu, vestit amb una túnica. L'altra, la d'un home somrient, vestit amb una clàmide. Sota la primera es llegeix Galieno. Al sòcol de la segona hi ha escrit Hipòcrate. I al capdamunt de tot, en un frontis de marbre, unes lletres d'or. Universitat de la Sapienza.
Leone, crida el Tesalio des del vestíbul, per què no s'ha encès el llum? Algú es renou al fons del corredor. Un atxa s'encén i apareix acostant-se fejugament una cara flàccida. No us esperàvem tant d'hora, mestre, encara no és de dia. Déu ens doni un bon dia, senyor, mocita en arribar al vestíbul. Tot està a punt. Em vas dir que era una noia? Una dona, senyor. Els dos homes enfilen un estret passadís que puja, rampant, enllosat de renisca. El Leone va davant amb l'atxa. Segueixen inacabables corredors despullats i humits. La flama ondula el vent de les recolzades i omple els murs d'ombres i reflexos vivents. Ningú no la coneix, ni l'havia vist mai. Ahir al matí la trobaren pel camí de Livorno, vora el mar, recolzada a la roca, tan quieta. Uns pardals picaven el raïm que tenia la falda. Els bergants creien que dormia. Bé! La veu del Tesalio és dura i impacient. El Leone calla. Per una petita porta entren en una vasta sala, també blanca, il·luminada per enormes canelobres. L'aire hi és vermell, capitós. El Leone buida sobre una pica de marbre tot l'instruments d'acer. Tisores, estilets, escalpels, espàtules. La llum, en reflectir-se sobre els metalls en moviment, pren una irisació agudíssima, com una estridència. El Tesalio se sobresalta, però reté. S'acosta a la pica i passa els dits, amb pietat, pel tall de cada instrument. «Vés-te'n», diu el Leone sense mirar-lo. I un cop sol, tanca la porta amb balda i els seus ulls prenen un vigor estrany.
Es treu la capa i sobre la roba s'enfunda una llarga brusa de color de canyella. Pren de la pica unes tisores amples, unes pinces, tria un escalpel i es dirigeix a l'extrem de la sala, on entre dues atxes i sota una creu de palma hi ha una gran taula de marbre blanc. Sobre la taula s'endevina una forma humana. Un drap la cobreix, negre i innoble. Sobre el drap, les mans de Tesalio, unes mans llargues i plenes de fibres, tremolen nervioses. Fa poc que els savis, d'amagat, obren cossos de morts i estudien la seva anatomia. Varignana, a Bolònia, fressà aquest camí no fa gaires anys. D'altres, sempre clandestins, l'han seguit a Venècia, a Montpellier. El Tesalio estudia particularment l'estructura dels cors i ja en guarda quatre, en una vitrina, tallats pel mig com petxines obertes. L'un és el d'un frare, l'altre el d'una nena, l'altre el d'un jueu que morí de la pesta. El quart és el d'una dona que fou trobada amb un punyal clavat al ventre la segona nit de la festa de maig, i ara aquesta desconeguda. El Tesalio ha retirat el drap. Sobre el marbre hi ha una dona radiosament jove. Els seus vestits, tot el que lliga al món allò que fou la seva vida, s'arrupeixen a l'ombra d'un racó, una camisa tosca, una túnica grisa, una capa caputxó violeta. Ella, sobre la taula, sembla somriure serena, dilatades les pupil·les verdes, desfet el cabell, molt negre. El Tesalio pensa que devia ser una estrangera. El seu nas no té la línia simple de les italianes. Graciosament còncau, recorda el de les hongareses, les algerianes o les espanyoles. A la cara i a les mans, la pell és colrada, però al coll i als colzes esdevé rosada, llisa i fina. Vènules blavisses la solquen. Tota ella és dura i freda, però al Tesalio li sembla càlida i vivent, com si hagués de posar-se a tremolar. Allí s'està, immòbil, morta. La fulla d'acer dibuixa al centre exacte del seu tòrax una estela profunda. Després, perpendiculars, dues incisions divideixen la pell en dos penjolls simètrics. El Tesalio el separa amb traça. Als marges floreixen apenes unes minúscules perles de sang. Els ossos es desfan amb una petita serra. Els ossos són durs. En el gran silenci, la serra fa un soroll persistent, obstinat, com les dents d'un corc.
El Tesalio endinsa una mà, però el cor li llisca dels dits. Llavors extreu els pulmons i deixa el cor al descobert, ben visible dins la caixa buida. Cosa rara. Aquell cor es mou. De l'un a l'altre extrem es contreu amb un ritme lent i segur, el panteig d'un ocell cansat. Tots els sentits del Tesalio, amb horror, estan fits en la víscera inquieta. Cada vegada el moviment del cor sembla més feble. Cada cicle sembla que hagi de ser el darrer. Però l'horrible moviment recomença sempre. Sobre el marbre de la taula, aferrades durament, les mans del Tesalio tremolen. Per una alta lluerna comença a filtrar la llum del dia. Entre so de campanes, de carros, crits de dones i de marxants. El ritme del cor no s'atura. Els batecs neixen i moren en silenci, dins el tòrax deshabitat. El Tesalio té ara a la mà un estilet llarg i finíssim. Mossegant-se el llavi, mig cloent els ulls, el clava al centre exacte de la creu que dibuixen els solcs de la superfície del cor. Llavors obre els ulls i respira. El cor de la morta ja és immòbil. El pren amb les mans i contempla amb amor i temença. L'obre en dues valves. És ple de sang líquida encara.
El Tesalio vivia sol en una vella casa per al riu. La casa era petita, però tenia un bell jardí. Després dels seus estudis, el que més estimava el Tesalio era el seu jardí. I entre totes les flors, preferia les roses. Estimava sobretot les d'un vell roser d'Aràbia que s'expandia sota un parral, on els xafogosos migdies d'estiu, el Tesalio es retirava a llegir i meditar. No hi havia roses més vermelles en tota la Toscana. El Tesalio defensava els seus estudis de la popularitat. No era supersticiós, però temia la superstició dels altres i feia enterrar en el seu mateix jardí els cadàvers que mutilava. Així, la desconeguda fou colgada al peu del Roser d'Aràbia i coberta de terra amb violetes de Parma que el Leone replantà. Després d'un hivern molt dur, la primavera arribà gairebé sobtada. El jardí verdejava i floria. Primer les violes, després els lilàs, les glicines, els clavells. Brollaven una tarda plujosa constel·lacions de lliris i de tulipes blaves. Fou un matí de maig, després d'una nit ràpida, serena, que el vermell roser d'Aràbia, vora la tomba fresca, aparegué, cobert fins a les més altes branques de roses blanques, ertes, lívides.
Jardinet persa a la manera de Saadí, a la Mercè en el dia del seu sant. La glòria d'Abu Keir. Abu Keir, fill de Zengui, acabà el seu regnat voltat de la devoció i l'amor dels seus súbdits. Després d'haver engrandit el seu país en la jovenesa i d'haver-lo reforçat i enriquit més tard, en els seus últims anys assaborí el profit de la seva vida. Un dervitx, secretament envejós, li digué un dia: «Oh, gran rei, no hi ha al món majestat comparable a la vostra. Una tan merescuda glòria deu ser per a vos font de delícies com cap altre mortal no coneixerà. Ben cert, respongué Abukeir. Quan m'adormo al consell, cap dels meus ministres no gosa despertar-me.
L'amor i el foc. Una noia sabé que en una contrada llunyana i solitària vivia un savi que havia estat company de Saadí. La llum del desert l'havia orbat i les tenebres dels ulls només eren travessades cada dia pel primer raig de l'alba que li encarava les pregàries a llevant. La noia robà el cavall del seu pare, el carregat de fruits i de perfums, i fugia en secret per a demanar al savi quina cosa era, entre totes les que coneix una noia, la més semblant a l'amor. Un foc de sant del ben sec, respongué el savi. El seu ardor és joiós i viu, i quan s'han acabat les flames, no tot el perfum ha fugit amb el vent. En resta també a la cendra. I fa llum també com les fogueres? Demanà la noia. El savi la mirà un moment amb els seus tristos ulls de pedra abans de respondre. Sí, l'amor també fa llum com les fogueres a la nit.
El llaüt desafinat. Hi havia a Bagdad un dervitx que es pensava ser el més devot dels homes perquè havia anat 40 vegades a la Meca i les seves oracions eren llargues i feixugues com la pluja de tardor. Però el seu cor era covard, cruel, avariciós i mentider. Un músic li digué un dia: d'aquest val recitar les millors pregàries si abans no hi has acordat el teu cor. Creus que l'oïda del Senyor pot plaure's en la més bella música si la fa sonar amb un llaüt desafinat?
Saadi i els joves. Quan Saadi vivia a Esmirna, les noies que anaven a la font al vespre s'aturaven entre les murtres per sentir-li explicar històries. Els joves d'Esmirna, intrigats de la bona fortuna del poeta, anaven a demanar-li: com és que les noies et prefereixen a tu, amb les teves dents color de dàtil i la teva pell dura i arrugada com la pell d'un camell? Saadí els respongué: perquè vosaltres és només d'ahir que sou joves, i la vostra joventut és aspra com el vi novell. Jo, en canvi, fa 30 anys que sóc jove, i les noies troben en les meves paraules un vi que el temps ha assolat i clarificat sense llevar-li gens de força.
La justícia de Txelaí. Una dama de Besora havia comprat un diamant meravellós. Un dia el diamant caigué al foc i no cremà. Era fals. La dama acudí a Txelaí, visir famós per la seva saviesa, i demanà la mort del marxant que li havia venut la gemma. Txelaí ho acordà, condemnar el marxant a ser menjat pels lleons en una fossa. El dia del suplici, la dama, des d'un mirador, contemplava el pobre home tremolós i envellit d'angúnia. Però el somriure de la dama s'esqueixà en un crit d'ira. El soterrani s'havia obert i en lloc de lleons n'havien sortit dos gats ridículs. Avançaven calmosament, flairaven amb indiferència el miserable desmaiat i van acabar per saltar, àgilment, fora de la fossa. La dama anava a vomitar la seva ràbia als peus de Xaleí. «De què et queixes?», li digué el visir. «La llei mana exigir, ull per ull, dent per dent. El marxant t'enganyà. Nosaltres l'hem enganyat a ell. El seu diamant era fals i els nostres lleons també. Estem en paus».
Un home es retirà al desert i visqué llargs anys en la meditació i la penitència. Oblidà el seu pare, els seus germans i el nom de les noies que havia estimat. Un vespre els estels s'enfosquiren i grans muntanyes de nena s'encarcanaren en un vent que duia de molt lluny perfums oblidats i torbadors. Una pluja espessa i calenta negà els camps, escantellà les roques. La tempesta durà tota la nit, i tota la nit el solitari l'afrontà cobert només amb les seves pregàries. L'endemà el cel era serè i profund. Ni un núvol en la llisa netedat del desert deixava la seva ombra babegunda. Un gran toll s'havia plegat en un fondal. L'home veia de lluny l'aigua fluetejant i s'hi acostà. Res no deu enterbolir la imatge dels cels que aquell gran mirall podrà donar-me. Veure la pura llum reflectida nuament allí serà quasi com veure, fit a fit, el mateix rostre del Senyor. En abocar-se sobre l'aigua, un crit d'horror s'escapà dels seus llavis i caigué sanglotant sobre la ribera. De tant existir solament per a la seva ànima, s'havia oblidat que també ell tenia un rostre.
Els tres consells. Quan el seu fill partia en peregrinació a la Meca, el menor li donà tres consells. El primer fou: Alà espera que tu diguis la veritat, digues-la sempre. Així deixes obert el camí més curt a la seva providència. Cada mentida teva és una marrada que fas per als designis del Senyor. Després li digué: procura que a l'hora de la pregària et trobis sempre amb els peus ben nets. Pensa que quan tu et posternaràs a la veu del muetzí, un altre ho ha de fer darrere teu. I finalment, mentre l'abraçava, li recomanà: no vagis mai a menjar en un hostal on no hi hagi mosques.
El fred de la lluna. Fou una noia de Damasc, quasi un infant, la que digué aquestes profundes paraules. La novenada de la seva beutat havia arribat fins al soldà, que l'havia fet a conduir a la seva presència. Com tothom, el soldà desitjà aquells ulls que tenien tantes coses que ells mateixos no comprenien. Aquella boca on cada perla tenia encara perfum de sal. Llevà la gelosia i li feu beure vi grec. Era una nit de lluna plena. La noia guaità en l'aire i digué molt seriosa al soldà que li besava el peu esquerre: quin fred deu tenir sempre la lluna!
Sempre blanca o el carboner poeta. Un marxant d'Alep tenia una filla molt blanca. Un carboner se n'enamorà i digué al marxant: la teva filla és blanca com un vol de coloms. La seva blancor és feta de gràcia i innocència. La vull per muller. Més tard, tornant de la cerimònia, El carboner meditava. Que blanca és la meva dona. Blanca com una mesquita. El seu reflex fa venir ganes de postrar-se i resar. Més tard, quan en la tenebra de la cambra nupcial ella es feu invisible, el carboner sentiu un perfum dolç i secret entre els seus braços i pensar, recordant la blancor de la seva dona, que devia ser com una magnòlia. Molt més tard, quan ja era vell, deia el carboner parlant amb els amics una tarda, «La meva dona és encara tan blanca, sinó que ara la seva blancor és la de la lluna minvant». Dona bo de mirar-la una estona, al vespre, abans d'ajustar les persianes per anar a dormir ben a les fosques. Puigdolena, 24 de novembre de 1940.
El card. Tardor de 1936. Un matí jo anava trist i sol, i un card em parla així. No temis. A l'hivern, quan les herbes mesquines sentiran sota el glaç calcigar-se el seu cos, pensa en mi, viatger que no saps on camines. Als erms, quan fa fred, jo encara dono flors, encara que tots els pètals siguin espines.
La sargantana. Ella no em veu. Passeja el meu entorn amb confiança com si jo fos un roc. S'atansa. Quasi m'espantes, cocodril pic meu. Si ara mogués el braç o el peu, com fugiria? Però no m'hauré pas. Jo penso en tu, senyor. Potser algun dia no t'he vist prou de tant que t'estàs. Sargantana de mi sota un cel massa ras. Oh, Déu meu, i en quin cau m'amagaria si moguessis el braç?
A la nit. És l'instant que el teu peu, transparent i glaçat, pesa damunt del cor que flota desvetllat. L'estranya voluptat d'anar a fons s'exacerba i la pau de l'abisme ens va cobrint. Ah, prest vola silenciosa entre els estels i l'herba, esquerpa verge en ruta cap a un etern oest.
Fins aquí el xalem llegint d'aquest mes de novembre i ara un espai electoral. Hem sigut aquí la Roser, el Jordi Soldevila i la Núria. Voteu-nos.
Bona nit.
Fins al mes que ve.